Molt bona tarda, senyores i senyors. Com totes les setmanes, us saludem des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Això és el Converses de la cadena COPE Catalunya i Andorra. Ens acompanya aquest dissabte el Salvador Guillermo. Bona tarda, Salvador.
Bona tarda.
El Manel Banchón, benvingut, Manel.
Bona tarda.
I la Iva Anguera. Molt bona tarda, Iva. Gràcies per estar amb nosaltres.
Hola, bona tarda.
Bé, les vacances, perquè jo t'he convidat, però tu, les teves múltiples ocupacions, no t'han permès estar en el Converses.
Et prometo que fa més d'un mes que no estic de vacances.
Home, encara tens una mica de bronzo al...
Això sí.
Els braços,
és que fa aquesta calor que fa.
És que fa molta calor, massa calor, per ser el mes d'octubre pràcticament. Convidat d'aquest dissabte a Conversa, el senyor Daniel Cirera. Bona tarda, senyor Cirera.
Què tal? Molt bona tarda.
Ell és el president del grup del Partit Popular a l'Ajuntament de Barcelona. Avui és dia 30 de setembre, demà dia 1 d'octubre. Ostres, sí, a mi se'm ve al cap algunes coses del dia 1 d'octubre que no m'agraden gens, eh?
No?
Gens bueno, ni mica, eh?
Hi ha coses que no van
Quins
ser...
records té vostè d'aquell infaust dia del 1 d'octubre del 2017?
Doncs mira, em vaig aixecar molt aviat.
Sí?
Era un dia que ho havia plogut. I era
el carrer
estava com molt... Com mullat.
Ja feia temps de tardor.
Sí. Recordo un munt de furgones de la Policia Nacional per Gran Via. I jo que havia sortit amb la meva dona a donar una volta i a esmorzar, doncs vaig, com soc de mena tafaner, vaig veure cap on anaven a les furgones policials. Bueno, vaig veure que anaven a un col·legi a Travessera de Gràcia. Vaig comprovar una mica com la policia intentava fer la seva feina, que era complir amb una resolució judicial que deia que no es podia fer el referèndum, i vaig veure gent que tothom diu que era pacífica intentant impedir que la policia complís la seva feina. Després va passar el que va passar, però vaig viure aquell dia amb un punt de satisfacció, pensant que a l'estat de dret funcionava. He de confessar-te també que els dies previs vaig passar por. I el meu pare, que en aquell moment, ara el meu pare va morir fa 4 anys, però en aquell moment tenia 80 anys, tots els dies previs, això a vegades ho explico i sobretot els separatistes riuen de mi, no? Diu, ets un exagerat, no? Però el meu pare només feia, des del setembre fins l'octubre, quan veia ell veia TV3 sempre, li deia a la meva mare, compra car, compra llet...
El que pugui passar,
això acabarà malament, això ja ho he viscut, això pinta molt malament. I va haver un moment que abans de l'1 d'octubre jo vaig haver d'agafar el meu pare i emportar-me'l al poble on estiuegem a Castelló, perquè el vaig veure
afectat
i nerviós i amb por. I és veritat que les coses pintaven molt malament. Jo també vaig passar por, les coses estaven complicades i si al final Puigdemont proclama la independència i continua amb el procés, no fa allò de la independència dels 8 segons, sinó que continua, doncs l'Estat hagués tingut que intervenir i les coses estaven complicades, estaven molt complicades. Per tant, no.
I passats els anys, creu vostè que tot el que està passant ara, després si vol en parlem una mica per sobre, tot i que l'eix central ha de ser la política municipal, que és la que vostè coneix perfectament bé, tot el que està passant ara creu que ens pot tornar a fer reviure coses que vam viure i que no ens agradaria tornar a veure els nostres carrers? Doncs... Ho dic perquè allò que el senyor Rufián l'altre dia ho va dir al Congrés dels Diputats, diu, escolti, si nos dan l'amnistia... això vol dir que no s'autoritzen o volverà el 1 d'octubre.
Clar, l'amnistia el que significa és que tot el que van fer des del meu punt de vista i des del punt de vista de la justícia malament els separatistes, alguns separatistes, perquè no tots van incomplir la llei, però els que van incomplir la llei, Puigdemont el primer, però altres molts, els que han estat jutjats i condemnats i estan a la presó i els que s'han fugat de la justícia, van fer coses que no eren legals i per tant l'Estat de dret va actuar i se'ls va detenir per ordre judicial, se'ls va jutjar, el rei va fer el seu paper, un gran paper, i ara el que plantegen els separatistes és que qui estava equivocat eren els que defensaven la llei i la Constitució, i els que tenien raó eren els que van incomplir la llei i la Constitució. Això és l'amnistia. I per tant, home, a mi em preocupa per moltes raons, no? Fonamentalment perquè tinc dos nens, dos adolescents, no? Bueno, un té 18 i l'altre té 21, i espero que ells visquin, puguin viure en un territori, en una comunitat, en un país, digue-li com vulguis, no? Cadascú que li digui com vulgui, on es respecti la llei, on es respecti la democràcia, on el que la fa la paga. I per tant, el que s'està plantejant ara és que aquells que van incomplir les normes i les lleis, es van carregar les regles del joc, ara poden sortir com si no hagués passat res. No?
Carta blanca.
I això significa una cosa que per mi és encara, amb independència del tema de que si són separatistes o no, si són constitucionistes, no? Per mi el més greu és que en aquests moments el que s'està fent és llançar un missatge que per mi és molt pervers. És dir, si vostè és polític i fa el que li surt dels nassos, no es preocupi que no passa res. Ara, si vostè no és polític i vostè fa una cosa que no està bé, a l'estat de dret el matxacarà. Haurà de pagar, haurà d'anar a la presó, haurà de tal, i no hi haurà indults, ni amnistia, ni res. Mm. Però si vostè és polític, clar, ho justifica tot. I això, mira, jo quan dic que tots els diners que van malversar els separatistes són diners que van treure de la sanitat, de l'educació, de les carreteres, per fer una cosa que és legal, això no pot ser que no tingui conseqüències, perquè quin missatge estem llançant? Si tu ets polític i ets separatista, fes el que et doni la gana, que després et sortirà gratis.
Això no pot perdonem.
Ser. Això no pot
clar,
ser.
Veu la imatge d'un pròfug com Puigdemont tornant a Espanya, a l'aeroport del Prat? Doncs bueno, així com vostè i jo podem arribar a l'aeroport del Prat sense que passi res. Al contrari, esperant-lo gent allà a l'aeroport del Prat i dient, escolti, senyor Puigdemont, vostè ha guanyat a l'estat espanyol, ha guanyat a Espanya, ha guanyat a la justícia, a tothom.
Jo pensava que seria impossible veure-ho, però és que tampoc m'imaginava mai que Pedro Sánchez arribés on és capaç d'arribar. I per tant, em puc imaginar, si Sánchez necessita aquesta imatge per ser president del govern, veurem aquesta imatge. I això, home, jo espero que no arribi. Jo espero que dintre del Partit Socialista encara quedi gent en sentit comú, honesta, que defensi i que sàpiga el que ens ha costat arribar fins aquí, no? Perquè nosaltres venim d'una etapa de la nostra història de 40 anys de dictadura. Ens va costar molt arribar a tenir un estat de dret amb una Constitució, amb una democràcia plena, i per tant que en aquests moments tot això esclati simplement perquè Sánchez necessita ser president del govern d'Espanya, home,
fa mal.
És dur.
Fa mal. Molt bé, Iva, Manel, Salvador. Iva i Manel, vinga, som-hi.
Doncs jo volia continuar per aquí. Estàvem parlant dels efectes d'una amnistia si finalment es pacta entre el govern del PSOE, o entre el PSOE i Carles Puigdemont. Vostès, el Partit Popular, van ser molt crítics també amb els indults, els condemnats, en la sentència del procés. I finalment això ha estat digerit, per dir-ho d'alguna manera, per la societat espanyola. Què té de pitjor l'amnistia, si és que és pitjor que els indults?
Bueno, mira, al final és veritat que els socialistes el que diuen és que gràcies als indults, i segurament diran que gràcies a l'amnistia, tot s'ha pacificat, no? I que el separatisme està més tranquil. Això és mentida. Això simplement és dir, escolta, no sé, tots els que hem tingut nens petits sabem que quan un nen petit té una rabacaneria i es posa molt burro perquè vol una cosa, tens dues opcions com a pare, no? Li dones el que vol i per tant el tranquil·litzes fins que torna a tenir una altra rabacaneria i et demana una altra cosa o et demana més, i llavors tens l'opció de dir-li, escolta, això no pot ser, o per no escoltar-lo li dones el que vol, no? Això és el que està fent Sánchez amb els socialistes, amb els separatistes, no? I per tant, clar, la gent diu, es va produir uns indults i, bueno, escolta, sembla que tot va una mica millor. Ara demanen l'amnistia. I escolta, hi ha molta gent que deu pensar, "Ei, donem-lis ja perquè això acabi ja el rotllo, no?" I després vindrà el referèndum d'autodeterminació i hi haurà molta gent que dirà, escolta, donem-lis i ja, escolta, i si Catalunya vol marxar d'Espanya, doncs mira, un problema menys que tenim, no? Bé, això no és el que ha de fer un polític responsable. I per tant, s'ha de saber dir que no. Feijó sap dir que no. A nosaltres, bé, els de Junts i els d'Esquerra, el que volen és una determinada cosa, que és l'amnistia, el referèndum i un gran acord perquè, bueno, perquè Catalunya pugui ser independent. Això nosaltres no li volem donar ni li podem donar. Això no és una cosa del Partit Popular, del PSOE. Això és que Espanya no pot trencar-se en si mateixa per donar-li perquè Catalunya deixi de ser formar part d'Espanya. Però és que Sánchez sembla disposat a fer-ho. I, Feijó ha dit que ell prefereix no ser president abans que trencar Espanya. Sánchez no ho ha dit, això. I en aquests moments jo crec que hi ha una cosa... Mira, ens ha costat molt arribar a tenir una societat democràtica, unes regles del joc. Tots som iguals, tots tenim les mateixes obligacions, els mateixos drets. I per tant, que ara, simplement perquè Sánchez vol continuar sent president, vol continuar la cadira, és capaç de vendre Espanya en trossets per poder arribar al govern... Aviam, crec que és un precedent molt perillós.
Manel.
Sí, jo us volia preguntar que, clar, estem parlant del Congrés i vostè és el cap del Partit Popular a l'Ajuntament de Barcelona. L'alcalde Collboni ha dit que tot es decidirà a Barcelona, ho ha dit d'una forma molt contundent. És evident que el que passi a Madrid tindrà influència. Veu alguna possibilitat diferent que no passi per un acord entre Collboni, els socialistes i els comuns, forçat per aquesta situació al Congrés, o creu que hi ha marge de maniobra a l'Ajuntament, passi el que passi?
Jo crec que Collboni encara no es creu que és alcalde de Barcelona. Ell fa 8 anys que ha estat, diguem, a l'ombra d'Ada Colau, una persona amb una personalitat molt forta. Jo no li trec mèrits a la senyora Colau, és a dir, jo crec que ha estat el pitjor que li ha passat a Barcelona els darrers anys, però sens dubte té una personalitat que crec que fins i tot el senyor Collboni s'ha vist arrossegat per la seva personalitat. Ara el senyor Collboni té l'oportunitat de, com jo dic, gràcies als vots del Partit Popular, tenim una ciutat sense Ada i sense Estelada. I per tant tenim una ciutat lliure de comuns i lliure de separatistes. I per tant ell té ara la capacitat de liderar un govern municipal, que jo sempre dic que no ha de ser un govern municipal que sigui la suma de socialistes i comuns o la suma de socialistes i junts. Tenim 41 regidors que representem a tots els ciutadans de Barcelona i per tant ell hauria de tenir la capacitat de ser capaç d'arribar acords amb tots perquè aquesta ciutat tiri endavant. I en el moment que hagi d'escollir, no que escolli per comoditat, sinó que escolli aquell que estigui proposant una mesura de govern que faci que Barcelona continuï creixent, continuï al capdavant d'Espanya en matèria social, en matèria d'inversions, en matèria de grans esdeveniments, i que torni a situar a Barcelona en el mapa.
Però creu que pot governar sol?
Home, pot governar sol. De fet, porta 100 dies governant sol. I jo sé que això... O sigui, governar amb 10 regidors significa currar molt. Significa treballar molt. Significa haver d'anomenar uns comissionats, que ja els ha anomenat, i significa doncs doblar-se. Però escolta, qui ha dit que la política és un lloc on la gent vulgui... La política no és còmoda. Qui li agrada la política sap que significa treballar molt tots els dies, de dilluns a diumenge, inclòs el diumenge i el dissabte. I per tant, pot governar sol? Pot governar sol.
Això vol dir que... Només un incís. I els grups diuen no es pot aprovar pressupostos i després voler pactar amb un altre. Vostè el que diu és pacti vostè pressupostos si segueixi endavant.
Sí, és a dir...
Però no el deixaran, pel que diu.
El que passa és que fixi's vostè quina estima tenen els grups, alguns grups a Barcelona. Perquè jo he sentit a Esquerra Republicana, a Junts i als Comuns dient si vols pressupostos... Fica'm en el govern.
Sí.
I jo el que dic, no sé, igual m'equivoco, però jo el que dic és que, escolta, si vols pressupostos, fes-me uns pressupostos que serveixin per cobrir la ronda de dalt, per cobrir certes necessitats, per evitar que 1.400 persones dormin al carrer cada dia. Per això jo estic disposat a donar-te suport perquè a Barcelona vinguin grans esdeveniments. Jo no demano res pel Partit Popular. Molta gent em dirà, ets idiota, no? Perquè, escolta, demana el que demanen els altres, entrar al govern, més assessors... No, jo és que he vingut aquí per intentar resoldre els problemes de la gent. I, per tant, jo no demano a en Jaume Collboni entrar al govern. Jo el que li demano és, escolta, si hem de cobrir la Ronda de Dalt, que s'ha de cobrir, perquè els veïns d'allà se'ls va enganyar quan es va fer la ronda, se'ls va dir, escolta, ara no tenim temps de cobrir, però ho farem, i ja porten un munt d'anys sense... Aleshores, si per cobrir aquesta ronda necessita pactar aquesta partida amb Junts i amb el Partit Popular, som-hi. Si després ha de fer... Clar, jo el que no donaré suport és perquè continuar que Barcelona sigui doncs, escolta, un banc de proves de... Jo no vull que Barcelona sigui Venezuela ni Cuba. I per tant jo no vull que les polítiques de Colau continuen sent les que es fan a Barcelona. I per tant, per això que no compti amb mi. Però per tot el que sigui, doncs escolta, la Copa Amèrica, grans esdeveniments, grans fires, grans... jo estic disposat... El PSOE és el meu principal enemic. Enemic. Entenc, no? Adversari polític, no? Però tot el que sigui bo per la ciutat de Barcelona, jo vull estar donant suport al govern. Ara, el govern també ha de saber què és el que li interessa a la ciutat de Barcelona. I jo crec que, bueno, les polítiques que fem des del Partit Popular a les ciutats on governem fan que aquestes ciutats creixin, prosperin, la gent no s'hagi de marxar a altres ciutats, tinguin menys impostos, sigui més fàcil muntar una empresa o obrir un comerç. I això és el que jo vull que passi a Barcelona.
Salvador.
Sí, jo volia tornar un moment a la política nacional, després tornarem a la local, en el sentit de que portem ja des de les eleccions parlant molt de qüestions relacionades amb els temes catalans, com hem tingut ara, però també s'albira una mica un cert afluixament de l'activitat econòmica i, en canvi, no he vist una gran preocupació pels temes econòmics o per l'agenda econòmica amb els que li pertocarà bàsicament al proper govern. I també que amb algunes d'aquestes mesures fora bo que hi hagués un gran pacte entre els dos partits més representatius. En canvi, el que he vist aquesta setmana amb l'acte de la investidura ha sigut una continuació de més dificultats de contacte, de trobada o més crispació política que no de debat de propostes en el qual arribar en un futur, si no hi ha noves eleccions perquè no es formuli la investidura d'aquest o altre candidat, i en canvi com veu aquest àmbit de les relacions entre el Partit Popular i el PSOE i si veu dificultats, ja sigui perquè hi ha un nou govern o perquè hi ha noves eleccions, després de poder fer acords més transversals en el conjunt de la representació política, tenint en compte que apareixeran creixements relativament més moderats i que no podrem estar tan alegres de les dades d'ocupació que s'estimen pels propers anys.
Bé, mira, la veritat és que el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, durant el debat d'aquesta setmana ha parlat molt d'economia. Diguem, ha parlat dels problemes que tenim davant de la nostra cara en les propers setmanes i mesos, no? La inflació desbocada, comencen a acabar les ajudes europees i, per tant, tenim per davant una situació molt complexa, molt complicada, que no es pot resoldre amb bonos i amb ajudes com està fent el Partit Socialista. Nosaltres allà on governem i on tenim capacitat estem fent una modificació bastant salvatge d'impostos perquè la gent tingui més diners a la seva butxaca i pugui gastar-los en
el que
s'ha de gastar, no? allà on governem, la Comunitat Valenciana, Andalusia, Madrid, rebaixant els impostos de successions, de donacions, és a dir, estem fent una tasca fiscal que jo crec que beneficia a tothom, no? Perquè al final és bo que la gent tingui els diners a la butxaca i no que se'ls quedi a l'Estat per vés a saber què, no? Dit això, l'economia és una de les nostres principals prioritats i això ho ha posat de manifest el president Feijóo. Tu em dius, escolta, quina és la relació que podeu tenir amb el PSOE? Home, malauradament cap. Nosaltres amb el Partit Socialista en teníem, ho hem entès fins fa poc, que era un partit d'estat amb el que es podia arribar a grans acords d'estat i això amb altres dirigents polítics era possible i era viable. Amb Pedro Sánchez no, perquè ell entre arribar a un acord amb el Partit Popular o arribar a un acord amb Carles Puigdemont, prefereix un acord amb Carles Puigdemont. I això fa molt difícil que puguem tirar endavant polítiques econòmiques que resolvin els problemes reals que té la gent. Perquè és veritat el que tu dius, no? I ara m'agradaria introduir una altra reflexió al voltant d'això, que crec que és important, no? Ara estem veient com amb les negociacions de la investidura el que s'està posant a sobre la taula amb els partits separatistes és com resoldre problemes personals i judicials de determinats dirigents polítics. Jo no he escoltat a cap dirigent de Junts ni d'Esquerra Republicana parlar ni del finançament de Catalunya, ni del finançament dels catalans, ni de les rodalies, ni dels impostos, ni de... Estem parlant de com resolvem un problema personal i judicial d'unes persones que, en fi, respectables, però que han incomplert la llei. I quan tu veus el president del govern d'Espanya, que el que li preocupa és resoldre aquest problema per continuar assegut a la seva cadira, jo com a català em dol, perquè jo no sóc separatista, però m'agradaria que si el partit, si Junts té alguna cosa a incidir, doncs que pogués parlar de com aconseguim millors infraestructures per Catalunya, com fem que l'aeroport de Barcelona es converteixi en l'aeroport que necessitem, i d'això no se'n parla, ningú en parla. Home, tenim un problema. Tenim un problema.
O que tinguem una seguretat ciutadana més bona, no?
Per suposat.
Jo li diu, poso una xifra sobre la taula. Dissabte passat, aquest dissabte, en aquests 7 dies, 9 apunyalaments a la ciutat de Barcelona.
Sí.
Ganivetades. Algú s'ha de posar les piles amb aquest tema, no? No pots anar pel carrer tranquil.
No, la veritat és que...
Els ganivets van i venen com volen.
És cert que tenim un
Són
problema.
Són molts, eh?
Tenim un problema de seguretat molt bèstia. Hi ha un dèficit molt important de gens de la Guàrdia Urbana.
Però a banda d'això, això dels ganivets hauria d'estar regulat d'alguna manera, s'hauria de controlar la venda d'aquest tipus
està,
de...
No, aviam, un ganivet avui en dia és molt fàcil d'aconseguir, sí, sí, perquè ja no és una navalla, és un ganivet de cuina.
Sí,
hi ha molts carrers de Ciutat Vella on la Guàrdia Urbana i els Mossos no s'atreveixen a entrar. No s'atreveixen a entrar. Per què? Perquè, en fi, la situació és molt complicada en aquest barri. I hi ha molta gent que creu que la millor defensa és l'autodefensa de portar una navalla. Molts policies, fixi's vostè, la Guàrdia Urbana té un dèficit brutal de les espases aquestes per detectar metalls. Quan fan un escorcoll o identifiquen sí, algú pel carrer, no tenen prou elements per saber si una persona té amagada o no una navalla. Hi ha un problema molt greu també d'enllumenat a molts. La situació és molt complexa i està molt tensionada. A més, hi ha moltíssima gent que ve a Barcelona d'altres ciutats del cinturó, gent que no té papers, per tant no té feina, que venen a Barcelona, que s'ubiquen a barris on hi ha un important nombre de turistes i aquesta gent ha de menjar. Jo no estic justificant ni robatoris ni atracaments, però ho fan. I la policia està desmotivada, primer, perquè veuen que detenen una persona i a les poques hores tornen a estar al carrer. Nosaltres vam presentar l'any passat una reforma de la llei per castigar la multireincidència que els socialistes i la resta de grups polítics van votar en contra. Manquen jutjats aquí a Barcelona. Els judicis triguen molt a produir-se. No hi ha una política decidida que l'immigrant que està de manera il·legal al nostre país, que comet un delicte, pugui ser expulsat. I per tant tenim una situació que s'agreujarà en els propers mesos. Per què? Perquè, i això no ho dic jo, ho diuen els experts, cada vegada venen més persones de països de Sud-amèrica on la situació és molt complexa des del punt de vista social i econòmic, venen aquí en busca d'un millor futur i el que es troben és, doncs això, no tenen feina, no tenen opcions i, en fi, els serveis socials estan col·lapsats, les entitats que es dediquen a això, com l'Església, que fa una tasca excepcional, tampoc tenen ajuda de la, per part de les institucions, i tenim un problema molt greu, molt greu.
Molt bé, Iva,
En aquest context, l'alcalde Collboni ha presentat aquest estiu el pla Endreça, que volia atacar tant els problemes de seguretat com els problemes de neteja, com els problemes de convivència en els carrers de Barcelona. Com valora aquest primer atac de l'alcalde Collboni, el que vostè va donar recolzament?
Sí. Bé, jo crec que aquest pla és necessari. Em preocupa que sigui més cosmètic que real i, per tant, crec que ha destinat més diners a la publicitat del pla que en el propi pla. I suposo que deu ser perquè en poques setmanes tindrem un baròmetre municipal. Imagino que el senyor Collboni voldrà que el primer baròmetre es noti que ell diguem, té una bona nota, no? Però la realitat és que Barcelona continua estant bruta. Barcelona continua... Mira, jo vaig a l'Ajuntament de Barcelona de tant en tant i quan surto de l'Ajuntament vas a la plaça Sant Miguel, que està darrere, i veus gent sense samarreta asseguda a bancs, veus repartidors, jo ho he vist, repartidors, jo he gravat repartidors fent pipí enmig del carrer. I el problema és que tu pots tenir una ordenança molt bona, però si no, si et falten agents per complir l'ordenança, doncs poca cosa pots fer. I hi ha una certa, durant molts anys, a Barcelona hi ha hagut una certa permissivitat amb aquests fets incívics, perquè hi ha hagut una mala consciència de pensar que si s'aplicava l'ordenança de civisme amb una certa intensitat i sancionava els incívics, potser et titllaven de fatxa. I per tant hi ha hagut una mena de deixar fer, deixar passar, que ha fet doncs, que a Barcelona molta gent pensi que aquí vale todo i que aquí es pot fer un pipí en horari de fora de, a partir de les 12, posar-te en una superilla d'aquestes, zona pacificada, i posar-te a fer un sopar amb les teves copes enmig del carrer i no passar res. I per tant crec que jo he vist gent que... Això cada vegada es veu menys, no? Però jo he vist com una persona amb una moto m'ha passat al costat fent un soroll salvatge i ja tenim una patrulla urbana i no fer res, no? Per tant, no és que la Guàrdia Urbana no faci res, és que estan sobrepassats per la pròpia dinàmica. Són pocs. Mira, ahir vam tenir... abans d'ahir vam tenir un... van rebre 139 agents de la Guàrdia Urbana. I tu els veus junts i dius, ostres, fa goig, no? 130 persones, no? Però clar, després dius, per totes les àrees que hi ha, pels seus districtes, per matí, tarda o nit, dius, en realitat, dels 130 seran 3, 4, 5 els que estaran al carrer. Per tant, clar, tot això fa falta molta policia, fa falta tenir una decidida aposta per... Hi ha carrers de Ciutat Vella on la policia li costa entrar. Posem càmeres. L'Ajuntament pot posar càmeres de seguretat. Es soluciona el problema? No, però ajuda.
Vostè va donar el recolzament a l'alcalde Collboni juntament o coincidint amb el vot amb Ada Colau. Amb aquest tema, per exemple, tenen visions absolutament discrepants. De qui veu més a prop a l'alcalde Collboni, de la seva postura de fer complir ordenances de civisme, de reforçar l'autoritat de les policies locals o de posar més vigilància, o de Colau?
Jo crec o vull creure que el Partit Socialista de Barcelona està més a prop de les tesis del Partit Popular que les de la senyora Colau. crec. El que passa és que penso també que té molts complexes. I amb això de que l'alcalde Caibón repeteix som un govern progressista i per tant amb els progressistes i tal, crec que té una mala consciència. Jo sé que, bé, escolta, ser alcalde gràcies als vots del Partit Popular potser no li fa de tota gràcia, no? Però jo li vaig dir molt clarament, jo li vaig donar suport sempre quan els comuns no hi fossin al govern. Ell ho va acceptar, ell va dir que no estarien, i a més la senyora Colau en el seu discurs davant del plenari, davant de tots els ciutadans i ciutadanes de Barcelona, va dir que ells passaven a l'oposició. Per tant, jo sé que amb les polítiques que ha tingut el govern municipal en els darrers 8 anys, Barcelona s'ha convertit en la ciutat més insegura d'Espanya, amb la ciutat amb els impostos més alts d'Espanya, amb la ciutat amb més problemes d'habitatge d'Espanya, i per tant, bé, el que queda clar és que no podem continuar amb un govern de Colau, no? Jo sempre deia que no podíem passar d'un govern de Colau i Collboni a un govern de Collboni i Colau, i espero que a l'alcalde de Barcelona s'hagi donat compte de que el que Barcelona necessita són altres polítiques que els comuns, diguem, no estan disposats a fer.
Clar, en aquesta tessitura ja ho està dient. Per tant, que està dient, o sigui, el PSC o en tot cas Collboni està més a prop al Partit Popular perquè ha pres algunes decisions, per exemple l'audiència amb el rei és, uh-huh. Des del punt de vista simbòlic és important,
molt important.
Seria molt estrany que ara hi hagués un acostament del PSC cap als comuns quan a la pràctica els primers 100 dies han demostrat el contrari, el seu pare.
Clar, el que passa és que ja veurem si Collboni pot fer el que vol o el que li diu Sánchez que faci, no? Perquè potser els comuns li posen com una de les condicions per formar el govern a Espanya doncs entrar al govern municipal de Barcelona i per tant això és una cosa que pot passar. Jo espero que no passi, i si passa i si li demanen que Collboni sigui prou hàbil per dir que no està disposat a fer això. La política dels comuns ha fet malbé la ciutat de Barcelona. Ada Colau s'ha carregat la persona com tots l'entenem, que és una ciutat oberta, tolerant, cosmopolita, que rep grans esdeveniments, que atrau talent, que atrau inversions, que es poden fer congressos de tot tipus. I el que ha fet la senyora Colau en els darrers anys és tot el contrari. Fins i tot la ciutat ha estat a punt de marxar. Per posar un exemple, no? Quan va tancar Nissan, la senyora Janet Sanz, la mà dreta de Colau, va dir que era el moment idoni per acabar amb la indústria del motor a Barcelona. Per tant, això és el que ells volen fer. I per tant, el Jaume Collboni ha de decidir quin model de Barcelona vol. Si vol el model Colau o vol el model Cirera. I el model Cirera és el model que funciona a Madrid, que funciona a Màlaga, que funciona ara a València, que funciona en totes les ciutats on nosaltres governem.
Mm-hmm. Un dels grans titulars de l'època Colau com a alcaldessa era el tema del 30% dels noves construccions reservades per a pisos de protecció oficial o per a habitatges protegits, no? Ara sembla ser que aquesta norma arriba al final del seu recorregut. Jo no sé si desapareixerà o es flexibilitzarà, com deia el senyor Collboni i la senyora Carme Trilla, que és la nova, podríem dir, la nova directora en matèria d'habitatges de l'Ajuntament.
Nosaltres vam demanar a la Comissió d'Urbanisme de la setmana passada que s'acabés amb aquesta reserva del 30%, perquè s'ha demostrat que el que fa és que els promotors no vulguin construir a Barcelona i se'n vagin a l'Hospitalet o a Sant Just o a altres llocs, no? I per tant no es construeixi habitatge a la ciutat de Barcelona. Malauradament es van votar en contra tots, i per tant aquí ja s'ha demostrat que és una mesura que no funciona, però bé. I per tant, ara què és el que volen fer? Diuen que volen veure si aquest 30% en lloc de... És una cosa molt, molt... No volen barrejar gent que té capacitat econòmica amb gent que té menys capacitat econòmica, no? I això és, sobta molt que l'esquerra estigui en aquesta dinàmica de plantejar aquest tema. I el que volen és que els promotors donin aquest 30% dels diners per construir habitatge social en un altre lloc. Bé, en qualsevol cas, jo sé que qualsevol impost revolucionari que tu posis a un promotor per construir farà que prefereixi construir doncs, altres ciutats. I això dificulta la possibilitat de crear més oferta d'habitatge a la nostra ciutat.
I no només això, perquè clar, el promotor és un intermediari. I per tant el que farà és traslladar sí, aquesta pujada de preu i tindrem habitatges lliures
més car.
Un 30% això, més car.
Això hi ha estudis de la Universitat de Barcelona, de la Pompeu, de Sade, que diuen que això és una realitat i que això encareix el preu dels habitatges. Però
això és un clàssic dels anys 60-70, quan es va fer un coeficient d'inversió que obligaven els bancs a invertir en determinats sectors que gaudien d'uns tipus d'interès més baix, i el que feia és que els altres, que no estaven dintre d'aquest àmbit de cobertura, era el que pagaven aquest tipus d'interès més baix. Afortunadament es van donar compte de que això no podia ser, i els coeficients d'inversió obligatori per la banca es van eliminar al llarg dels anys 70.
I després tot el que significa intervenir al mercat fa que el mercat reaccioni d'una manera diguem-ne, no sé si dic conservadora, però es tanca en si mateix, i per tant els preus pugen, hi ha menys oferta i estem aconseguint l'efecte contrari del que es pretén.
I si analitzéssim els pressupostos destinats a habitatge, veuríem que el conjunt d'administracions en els últims 10 anys han destinat la meitat del que destinaven abans, que ja era poc, en comparació en termes internacionals. Per tant, no és un problema de promotors que es vulguin guanyar la vida com se les volen guanyar tothom, sinó és un problema d'abandonament de les polítiques públiques en l'àmbit de l'habitatge. No? Tenim una prova de foc, que és la que apareix amb els pressupostos ben aviat. Segurament no sé si tindrem de la Generalitat o no, caldrà veure amb tot el procés de negociació que també es dona a Madrid, però segurament que no es donaran en el moment processal, i segurament la negociació pressupostària de la Generalitat s'allargarà. En l'Estat és obvi, perquè el govern està en funcions, però en l'Ajuntament no. No? A l'Ajuntament tindrem almenys una proposta de pressupost, i aquest segurament es determinarà una mica el joc d'aliances que es dibuixarà, perquè clar, vostè ho ha dit, l'alcalde Collboni té 10 regidors, però en el millor dels casos seria bo tindre 21 per poder aprovar els pressupostos. Vostès estan disposats a jugar i a participar en aquest procés de negociació, que òbviament vostès tenen 4 i necessitaran d'altres més, i qui creu que pot ser o estima que podria ser aquesta prova de foc que dibuixarà aquest pacte a futur d'una certa estabilitat del govern de Collboni, no des de, com vostè deia, no des del govern, sinó des de l'àmbit de la negociació contínua molt treballada que caldrà fer amb els diferents grups.
Jo sé que qualsevol pressupost en què hi participi els comuns és un pressupost que és dolent per la ciutat de Barcelona. No perquè jo m'ho pugui inventar, sinó perquè hem viscut els darrers 8 anys i per tant sabem de quin peu calcen els comuns. Per tant, jo el que demano a Collboni és que sigui imaginatiu, que tingui capacitat de diàleg i que pugui arribar a acords, allò que diuen geometria variable, no? I per tant que pugui arribar a acords amb els diferents grups amb aspectes que siguin bons per la ciutat de Barcelona. Jo no tinc cap mena d'angúnia en que si el senyor Collboni pacta coses amb Trias, que òbviament no passen per deliris separatistes ni per tant, sinó que entren a cobrir la ronda de dalt, modificar la ronda Sant Antoni, veure què passa amb Consell de Cent, treure el carril bici de Via Augusta. Aquestes coses jo puc donar suport, i per tant jo no tinc cap mena d'angúnia amb arribar a acords amb Jaume Collboni i fins i tot amb Trias, sempre quan siguin coses que beneficien a la ciutat de Barcelona. Ara, també és veritat que sé que tot el que toca la senyora Colau ho converteix en porqueria, no, per la ciutat, i per tant no pot ser.
Jo volia tornar un moment a la política d'àmbit nacional, ara que hem fet una bona repassada a la situació de l'Ajuntament de Barcelona. Durant aquest llarg mes de tanteig del seu partit i d'Alberto Núñez Feijóo pels debats d'intent d'investidura, el president del seu partit ha estès la mà tant al nacionalisme basc com fins i tot a Junts. Va dir en un primer moment que volia parlar amb Junts,
escoltar-lo, sí.
I Esteban González Pons va parlar de Junts com un partit legal i de tradició, cosa que no va sentar gaire bé, sobretot a segons qui, al PP de Catalunya, molt concretament Alejandro Fernández, que va expressar el seu rebuig a la consideració de que no era un rival electoral. Es va equivocar Alberto Núñez Feijóo amb aquest tanteig, sobretot amb Junts? S'ha de buscar recuperar aquests ponts amb el nacionalisme català?
Miri,
independentisme, miri, en aquest cas?
Alberto Núñez Feijóo va rebre un mandat del rei Felip VI per intentar ser el president de tots els espanyols. I Alberto Núñez Feijóo entén que per ser president del govern d'Espanya ho has de ser de tots, també dels que no t'han votat. I per tant, a l'Alberto Núñez Feijóo vol ser president de la gent que ha votat el PP, de la gent que ha votat Vox, de la gent que ha votat Socialistes, de la gent que ha votat Junts. I per tant, ell va voler obrir un procés d'escolta amb totes les forces polítiques, exceptuant Bildu, que no ha condemnat la violència terrorista. I per tant, ell va entendre que amb la gent de Junts es podia seure a escoltar què és el que volien per intentar millorar la vida dels catalans. Quan surt Puigdemont i el que diu és el que diu i el que planteja és el que planteja, que és amnistia, autodeterminació i tot això, clar, dius, escolta, pues, la meva voluntat era escoltar, però ja veig el que demanen i per tant no cal ni que seguim. Això és més o menys el que ha dit l'Alejandro Fernández, que amb Junts no es pot negociar i per tant nosaltres no hem negociat amb Junts. Nosaltres estàvem disposats a escoltar, pensant, equivocadament, això sí que ens pot titllar d'ingenus, però no de mala fe, de que Junts tindria plantejaments que podien beneficiar el conjunt dels ciutadans de Catalunya. No? Aeroport, inversions, rodalies... Però al final, de tot això no s'ha parlat. I és aquest moment quan dius, escolta, doncs, per què hem de parlar amb aquesta gent si ja ha dit en una conferència de premsa pública i notòria el senyor Puigdemont que és el que vol. Nosaltres no estem disposats a donar el que ell demana i per tant res a dir, res a parlar.
Estirant el fil d'Alejandro Fernández, el PP català té un president desautoritzat o amortitzat?
No, jo crec que no. Tenim un president, nosaltres tenim un gran president, tenim jo tinc la sort de que tinc grans presidents, no? Tinc l'Alberto Núñez Feijóo, tinc l'Alejandro, tinc el Manu Barcelona. Vull dir, tenim gent molt pencaire que té les idees molt clares i fins que nosaltres som un partit que som presidencialista i per tant, escolta, tenim un president que fa molt bé la seva feina. Jo he de dir-te que quan veus les sessions del Parlament de Catalunya, l'única oposició real i de veritat al separatisme d'Aragonès i el desgovern d'Aragonès és el Partit Popular i és Alejandro Fernández i per tant jo crec que tenim un gran...
I el que no tenim, Daniel, si tens més temps, hem de acabar la conversa d'aquest dissabte.
Una vegada que es parla bé d'un company del partit, ja et tallen.
Ho convidarem.
És injust.
Quedarà convidat en més ocasions. Gràcies per estar aquest dissabte a converses. Bon cap de setmana. Manuel Manchón, Salvador Guillermo, Ivan Guera, gràcies.
Bona tarda.
Bon cap de setmana. Dissabte que ve més converses des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al World Trade Center de Barcelona. Bona tarda i bon cap de setmana. Adéu.